Vinga, Viviana, cap a Holanda, cap a Holanda, que falta gent.
Doncs cap a Holanda, que falta
gent. Cap a Holanda, que falta gent.
Som-hi. I és que la realitat virtual, com parlàvem fa una estona, pot ajudar a reduir problemes de paranoia i ansietat en persones amb psicosi. Una teràpia conductista basada en escenes construïdes amb realitat virtual ha permès constatar certes millores en l'exposició a l'entorn social d'alguns malalts. Al voltant d'un 90% de les persones amb psicosi tenen pensaments negatius de tipus paranoide, com ara a creure que altres els amenacen o que els volen fer mal. Per això intenten evitar el contacte amb la gent. També tenen menys presència a les xarxes socials.
Clar.
La teràpia conductista cognitiva és un dels tractaments més efectius contra la psicosi. Investigadors holandesos, com tu comentaves, de la Universitat Lliure i la de Groningen, van preparar el primer assaig controlat sobre l'eficàcia de la teràpia amb realitat virtual. Hem vist aquí a la notícia, si algú l'enllaça, hi ha uns vídeos i unes fotos, una mica, perquè ens fem una idea, una mica SimCity, val? La imatge.
Sí, és veritat.
Van reclutar 116 persones amb psicosi a 7 centres de salut mental holandesos. La meitat va fer exercicis en un entorn virtual. Tant aquests com l'altra meitat van seguir amb el seu tractament farmacològic i psicològic habitual. Exposar els pacients a 4 entorns virtuals que reproduïen possibles situacions al carrer, en un autobús, en un cafè o en un supermercat. Aquesta era, doncs, això, el que va fer aquesta teràpia. Els terapeutes els donaven suport en tot moment per ajudar-los a explorar les seves pors i sensacions. També podien alterar el nombre d'avatars, el seu aspecte, el seu comportament neutre o hostil cap al participant, fer-los pronunciar algunes frases. Els que van rebre teràpia amb realitat virtual no manifestaven diferències significatives al cap de 3 mesos, però al cap de 6 mesos sí que incrementaven lleugerament el temps que passaven amb altres persones no psicòtiques. També es va reduir l'angoixa en entorns socials, però no disminuïa la percepció de possibles amenaces. Va tenir menys problemes cognitius i van reduir les estratègies per evitar situacions. Des de, doncs, aquests investigadors deien que estan esperançats que si els pacients se senten més còmodes en situacions socials i aprenen que les altres persones són menys amenaçadores dels que ells suposaven, podrien mantenir contactes i trobar entreteniments i feines. Certes limitacions, òbviament, s'han trobat en aquest estudi.
Clar.
I és que alguns participants seleccionats no es van sotmetre a la teràpia perquè els feia massa por traslladar-se fins al centre on es feia.
És que imaginem-nos de què estem parlant, eh?
Sí, sí.
O sigui, que gent que té problemes seriosos, de veritat, com deies tu, relacionals, conductuals...
Gent que es pensa, etcètera, etcètera, que l'altra gent els volen matar directament, saps? O que els hi volen fer mal. Òbviament, això el que fa és que es tanquin, que no vulguin.
De vegades, escoltant coses d'aquestes, com això que estaves dient, gent que tenia por d'anar només en un indret diferent del que és habitual, on se senten segurs a fer la prova, te n'adones que només que una coseta en el nostre cervell,
no
en els fluids del nostre cervell, no faci el clic, o sigui, el canvi que pot suposar-li a una persona és brutal, de 180 graus.
Sí, sí. Tampoc no es demostra que l'efecte positiu fos de la realitat virtual o que simplement es degués al fet de practicar una teràpia més. Finalment, l'entorn virtual no reflecteix totalment situacions reals.
Clar.
Tant la realitat virtual com els dispositius mòbils augmenten les eines de què disposin els psicoterapeutes per assajar l'exposició dels pacients en situacions controlades. Deien que l'exposició basada en realitat virtual és efectiva per trastorns d'ansietat, segons els resultats de diversos metaanàlisis, amb la majoria d'estudis enfocats cap a fòbies simples. És important establir si aquests beneficis s'estenen a reptes més complexes, com ara la participació social de les persones amb psicosi. Hem sentit, no, moltes vegades allò que es fa servir aquestes eines de realitat virtual per combatre algunes fòbies. Per exemple, la gent que té fòbia a volar, Iberia fa cursos, sí, per a aquesta gent, i és una espècie de realitat virtual perquè els pugen en un simulador de vol.
I les amigues i els amics de Nibi, que ens ho van explicar, sí, un dia, que hi havia diverses tècniques i teràpies, algunes fins i tot amb ulleres de realitat virtual.
Sí, 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 que al final...
Vull dir, però no era un ordinador, sinó que que, a més, ens ho van explicar com anava i era tal la realitat que convivia, clar, que segurament era molt més que el que podies veure en una pantalla d'ordinador, perquè, clar, estàs dins.
No, no, és que ells és realitat virtual, no et diuen que sigui una pantalla d'ordinador. Jo crec que portaven ulleres,
Llavors, entenc també que una persona d'aquestes que tingui problemes relacionals, perquè és que la sensació és tan real, però
sí,
tant...
Sí, però tu te les vas posar un dia aquí a l'estudi.
Sí, jo me les vaig posar
amb
aquí...
Amb els del Centre Gaudí.
Amb els del... Exacte, amb la gent de Gaudí, de...
De Molines.
De Molines, amb una visita a una cripta on, teòricament, Salvador Dalí estava fent unes reformes. I
Salvador Dalí.
Ai, Salvador Dalí. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí estava fent unes reformes. I la veritat és que era espectacular. Perquè és que tu estaves dins i miraves cap allà i te n'anaves cap a la dreta. I miraves a dalt i veies el sostre d'aquesta cripta. I miraves al terra i era brutal. La veritat. La imatge era bastant curiosa meva quan em vaig veure després en fotos.
Sí.
Però el cert és que viure una experiència d'aquestes és tan, tan real que entenc que gent que tingui problemes relacionals li faci por de posar-se aquestes ulleres.
Sí, sí. Bueno, el que dèiem, no? Si tens por a volar, et posen dintre d'un simulador de vol. Imagina't. És a dir, et posen dintre com d'un avió que es mou. No? O tots hem pujat alguna vegada amb algun parc d'atraccions o aquestes espècies com de càpsules de,
sí, sí,
que es
sí,
mouen,
sí.
Que sembla que estiguis dintre una nau o dintre perquè es mouen, no? Tal qual.
Sí, doncs, sí, sí.
Sí que és veritat que es fan servir per la realitat virtual, cada cop més es fa servir per diferents teràpies.
I tant que sí. Recordo l'altre dia la Núria Prenafeta, que ens va explicar algunes aplicacions que tenia l'autohipnosi, ho vam enfocar molt en els temes de son, però en el següent espai vam quedar que es parlaria sobre els anomenats anclatges kinestèsics, i una de les qüestions era aconseguir un relaxament en moments d'estrès, i ella va explicar, en un viatge que va fer molt lluny, una de les escales, resulta que hi havia una tormenta enorme sobre l'aeroport on ella havia de fer aquesta escala. Llavors, el pilot anaven per dalt d'aquesta tormenta i van començar a donar voltes, a esperar que escampés una mica. Però, clar, van estar pràcticament dues hores més del que havien d'estar allà esperant a veure si podien aterrar. I que allà la gent es va començar a posar una mica histèrica i la Núria va dir, mira, saps què? Com que jo tinc coneixements d'autohipnosi, activarem aquests anclatges kinestèsics que tinc. I diu que ella es va relaxar. I, clar, que si hi havia algú que li deia alguna cosa, doncs, clar, ella estava en el seu món. I que era una situació una miqueta estranya. I dic, i què? I quan acaba, t'espertes? Diu, sí, diu, perquè no és que estiguis dormit. Però estàs en trànsit, que es diu, no? En trance, que es diu en castellà, no? Doncs estàs en trànsit i no ets absolutament inconscient del que passa al teu voltant, però entres en una mena de...
De pau interior.
Saps? De magma, d'aquest, de tot va més a poc, tot no passa res, don't worry, be happy...
Zen.
Exacte, una coseta així, però bé. A Carmona li fa por volar, per això no ho hem dit mai, no et no. Fa por volar. Dorms?
Sí,
aconsegueixes dormir, sí, perquè a la Viviana li costa una mica, eh?
A mi dormir?
Dormir a l'avió.
Ah, a l'avió no, una mica no dormo gens.
A l'avió, per això
dèiem. Em
pensava
que em deies al costat, dic jo, si sóc un
l'altre dia ho comentàvem, que...
No.
Que si, ho comentàvem la Ima, per cert. Què coi, l'altre dia, ahir. Ara que penso, quan parlàvem de Polinèsia, que va dir que una de les qüestions que tira enrere a vegades la gent per anar a Polinèsia, òbviament és el tema del preu, perquè és un dels viatges cars que ens ha presentat, però després un altre és això, més d'un dia per arribar...
Jo aquest problema no el tinc, perquè com no dormo a l'avió, quan arribi, sigui on sigui, dormo. Llavors ja estic.
Sí, no, però clar, et fa molt llarg un viatge de més de 24 hores.
Que m'ho dius o m'ho expliques.
Per això et dic que...
El viatge a Nova Zelanda es va fer llarg.
Per això dic que entenc que la gent que sí, no sí, podeu sí. Dormir...
Però després, un cop allà, no, el jet lag no el notes tant, perquè clar, un cop arribes, es sí. Fas tan cansat...
Sí, sí, però clar, si arribes a les 12 del migdia, hora d'allà...
Jo vaig arribar al migdia, hora d'allà.
I vas aguantar o anaves així...
No, vaig fer una mica de migdiada i després...
Zombi pels puestos.
Vaig fer una... A veure, anava bastant zombi, però vaig fer una mica de migdiada i després a la nit vaig caure rodona i l'endemà al matí em vaig aixecar a les 7 del matí, és a dir, que ja estava, ja havia... A mi em costa més el jet lag quan torno. Suposo que és perquè no tinc ganes.
Sí, suposo que sí. Quan has de recuperar l'hora habitual.
Sí. Quan vaig de vacances no tinc problemes amb el jet lag. Clar, el problema és el tornar.
És que a vegades parlem de jet lag que ja costa recuperar 5, 6 hores, 7 hores quan vas als Estats Units, a la costa est, però clar, quan són 12 hores és que és...
Sí.
O sigui, és just al revés.
No, i quan a sobre canvies de
hemisferi.
I d'estació de l'any.
Sí, clar, canvies d'hemisferi vol dir que canvies d'estació de l'any, no?
Sí, sí,
que passes de l'estiu
sí.
A l'hivern, de l'hivern a l'estiu.
No, ja, no, jo quan vaig tornar no sabia ni on era, ni quin dia, ni res.
Ni com te deies.
No.
Vinga, Carmona, fem una mínima pausa i farem una comunicació. Per cert, hi ha molt delay, companya, tu que has parlat amb el Cesc
no,
una estona.
No, massa.
Veurem, perquè si
jo
no...
Jo crec que hi deu haver segurament algo, però res.
Si no és d'aquelles converses
una mica
idiotes.
Jo he parlat amb ella aquest matí, no hi ha...
Doncs mirarem de conversar amb el Cesc, amb l'assessor de l'INSEE i Bon, per haver fet que allargués un any més la seva carrera. Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu. Radio Nacional.